Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 10 del mes de novembre, una nova edició del programa Agrografia, un espai que emetem habitualment un cop al mes aquí a Ràdio Balaguer i en el qual repassem fent referència a diferents qüestions relacionades amb el món agroalimentari. És un espai que, recordem, va impulsar en el seu dia el Josep Maria Roig, a qui tot seguit saludem, com sempre, últimament, a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia, Josep Maria, i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, i gràcies a vosaltres.
Josep Maria, avui vols dedicar el programa a parlar de fruites i verdures. Aquest és el context del programa d'avui, dimarts, dia 10 de novembre. I concretament el contingut, el temari, és productes de tardor i consum estacional. És per això que avui també tenim a l'altre costat del telèfon el Josep Maria Mestres, de Mestres Fruiters, d'aquí de Balaguer. Molt bon dia, Josep Maria, i gràcies també per ser aquí entre nosaltres.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
El programa Agrografia l'acabarem, com sempre, repassant algunes notícies d'actualitat agrària, també repassant l'agenda de jornades tècniques que també a causa de la situació de pandèmia actual continuen tenint lloc de forma virtual. Tot i això, en repassarem algunes. Ara, però, com és habitual en aquest espai, en primer lloc i després de fer la presentació del convidat d'avui, donem pas ara a la reflexió que habitualment fa el Josep a l'inici del programa. Josep, quan vulguis.
Molt bé, doncs gràcies, Sònia, gràcies a tothom. Dono la benvinguda i agraeixo molt a Josep Maria Mestres la seva gentilesa de voler participar, de voler col·laborar i de voler estar aquí. Gràcies, Josep Maria. Amb això, gràcies, doncs, faig la reflexió que diria la Sònia i, com saben vostès, doncs, han parlat diverses vegades d'horta, en plan d'horts, hortolans, en plan de producció de planters, en plan de calçots, perdó, i en plan d'una miqueta d'horticultura en general, com és, podem dir, aprofitament del Segarra-Garrigues, aquí de la zona d'Artesa, i entre altres coses, una miqueta del que és la horta amb aquest plan general. Però ens faltava un toc. I quin és aquest toc? El Josep Maria, doncs, suposo que ja ho veu venir, vostès ja se deuen pensar. Aquest toc és que dir, bueno, qui ven la horta, és a dir, qui és el que fica el producte a peu del consumidor, és a dir, perquè el consumidor la pugui consumir, és a dir, on es troba aquest producte? Sí que es troba al camp, però qui és el que fa el pont que arribi al gran públic? I això és la botiga, l'espai, la superfície, diem-li com ni vulguem, no sé com es diu, això ja mos ho dirà ara el senyor Mestre, però aquest és el toc del pograde, amb l'excusa de producte estacionari, que és un altre context, que jo crec que aquí ho hem matisat moltes vegades, però que avui el Josep Maria Mestre, amb aquest plan de horta, fruiter i verdures, ens ho acabarà d'explicitar. I per aquí res més, i només si et sembla bé, Sònia, quan vulguis podem començar la conversa.
Doncs sí, quan vulguis tu mateix, Josep, li pots fer ja la primera qüestió al Josep Maria Mestres sobre el que ara deies, fruites i verdures i consum estacional. De ben segur que de seguida doncs, ens explicarà detalls de tot plegat el Josep Maria. Quan vulguis, Josep.
Una botiga, un espai, una superfície, un lloc on hi ha la venda de verdures i fruites, com se diu? Verduleria, fruiteria, però té algun altre nom?
Bueno, jo crec que ho has definit bé, no? Vull dir, en un lloc on se ven fruita i verdura és una verdureria, és una fruiteria. Abans era un colmado perquè hi havia de tot. Vull dir, els noms són correctes, vull dir, no. La gent ho té clar, això.
Pues dividirem el programa, dividirem aquesta conversa que suposo serà molt maja, serà agradable en quatre apartats, Josep Maria. Un apartat serà l'establiment, l'altre el gènere, l'altre apartat serà el que és el consumidor i, per últim, unes quantes qüestions. Començo, doncs, parlant sobre l'establiment. Un establiment de verdures i fruites, com té que ser? Quin tipus de requisit té que complir? Acondicionament? Com té que col·locar el gènere? en un món com estem vivint avui dia amb la crisi que hi ha.
En principi, l'establiment en si, bueno, cada un és lliure de ficar el producte com cregui oportú, dintre d'unes normes sanitàries i dintre d'uns criteris que ja estan establerts. A partir d'aquí és molt important qui hi ha darrere d'aquesta botiga, no? Jo crec que hi fa molt el poder comprar en una botiga de proximitat on realment el client se dirigís a tu directament sobre el producte que ell requereix i tu el puguis informar pues, de la seva procedència, de les seves virtuts per dir algo de salut o per ser els seus temps més òptims de consum. I clar, lo important és la interrelació entre el client i el botiguer, en aquest cas. Això crec que és el més important de tot.
És a dir, que té que tindre un estil i té que tindre una referència.
Clar, té que tindre un estil, té que tindre una referència i a darrere d'aquesta botiga hi té que haver un professional. Vull dir, això és el més important, no? Perquè vull dir, ficar un aparador superbonic, superendreçat, i després la persona que està dintre no coneix el producte, pues, llavors això ho desmillora totalment.
Josep Maria, llavors, el producte, el tipus de producte de fruita i verdura, que estem en el cas concret, vull dir, quina forma seria la més atraent de col·locar aquest producte? Què entre primer, per exemple, perquè diré una barbaritat perquè no és el meu tema, però primer que tenim que presentar els tomàquets, per segons que s'ha de quedar els melons, o tercer s'ha de quedar el producte estacional de la temporada.
Bé, jo personalment sempre m'agrada ressaltar els productes de temporada. Vull dir, a la primera línia d'entrada pues, sempre procures que, per exemple, a l'estació de tardor com estem ara, pues, de que realment se vegi pues, les mangranes, les taronges, les mandarines, les castanyes, per dir alguna cosa, els membrillos o codonys, vull dir, els caquis o pèrsimons, vull dir, aquestes coses de temporada, no? Que és el que crida l'atenció i realment vols recomanar als teus clients, perquè és per dir alguna cosa, és la fruita que està en el seu millor moment òptim per consum.
És partidari, Josep Maria, de ficar molts cartells, vull dir, molts cartells sobre aquells productes, cartells que siguin atraents.
Jo evidentment, ja t'he dit, vull dir, jo suposo que si estàs regentant un supermercat, evidentment intentaria ficar els màxims de cartells possibles, però al regentar una botiga de barri, una botiga de proximitat, pues, crec que el cartell, en aquest cas, i sense ser pedant, el cartell sóc jo, no? És a dir, és una cosa directa, vull dir, sempre és un contacte sempre directe amb el teu consumidor. Llavors, clar, canvia molt.
I llavors, Josep Maria, trobar personal perquè pugui atendre amb aquest tipus de consumidor i amb aquesta tipologia de gènere, no?, de fruites i verdures, és molt difícil trobar personal que en fi, que sàpigui una miqueta més del compte.
Home, ja et dic, avui per avui, com el personal, vull dir, som la meva senyora i jo, pues, no et sabria dir exactament com està el mercat, no? Però en el seu moment, quan els he necessitat, perquè nosaltres al seu moment vam arribar a tindre fins a 11 botigues arreu de la província, i sí, era molt difícil trobar persones que realment s'entenguessin amb el producte. Vull dir, trobar gent que venia a treballar però no coneixien gaire el producte i malgrat i continuaves explicant, no és el mateix, no ho viuen, és diferent, no ho viuen.
Llavors, no hi ha un lloc on se formi personal d'aquesta tipologia per atendre botigues o espais o el que tu vulguis dintre de verdures i fruites?
Home, jo suposo que avui per avui m'imagino que evidentment amb algun tipus de curs relacionat amb la hortifrutícola, pues suposo que hi deu haver alguna cosa, no? Però ja et dic, en aquests moments ho desconec, eh? El tema personal
no,
ho desconec.
No, si hi ha, per exemple, la podem dir associació de comerciants, o bé les càmeres de comerç, o PIMEC, no fan bueno, aquesta preparació, no procuren atendre aquest espai.
L'Associació de Comerciants havia fet molts cursos en relació als dependents o inclús als propietaris, però específicament del que tu em dius amb relació de venda de fruita i verdura, no se n'havia fet cap que jo conegui.
Bueno, passem al gènere, doncs. Quins són ara els productes de temporada d'aquesta estació de tardor que són els que més o menys la gent demanda o els que tindrien que demandar o no, en fi, digues.
Bueno, primer hem de ficar en context de la situació de les èpoques que estem vivint, de que amb la globalització els productes de temporada, pues alguns sí que vull dir, permaneixen fort, no? Vull dir, perquè no hi ha alternatives, i n'hi ha uns altres pues, que n'hi ha tot l'any, no? Però quan parlem, per exemple, doncs, de mangranes, per dir alguna cosa, està bastant accentuat a la temporada, aquest producte, perquè sí que em ve arreu del món, perquè vull dir, això és un producte pues, que se'n fa des de l'Àsia, vull dir, a Europa, pues, un productor molt important és Rússia, vull dir, aquí a Espanya, a Elx, pues, se'n fa moltíssima, i llavors, pues, potser allarguem la temporada, però no marque massa de la temporada. Això en quant a la mangrana. La castanya és un altre producte que a Espanya se'n fa a molts llocs, evidentment, no? Inclús, vull dir, la gent sol dir, oh, Galícia, o aquí a Prades, no? Els que som d'aquí de Catalunya. Però, vull dir, se'n fa a Castella-La Manxa, se'n fa a Extremadura, se'n fa a Andalusia, se'n fa a moltes regions espanyoles, no? I llavors és un producte que aquest sí que és pràcticament encara més estacional. O el codony, que és un producte que no és gaire conegut segons en quins indrets, però i no se'n consumeix amb excés quan és un producte pues, molt bo, no? Vull dir, inclús és un producte, això del codony, me'n recordo que em deia el meu avi que es ve servir també per ambientador, als armaris, i ficaven un codony per ambientar i tal. I ja et dic, aquest producte podria ser que el de temporada és el que menys se consumeix, almenys a casa meva, eh? I llavors el que ha augmentat molt el consum és el caqui, eh? És el caqui, perquè com ara aquí al Vall del Xúquer, si no m'equivoco, que és la zona que es fa aquest tipus de caqui que es diu persimmon, suposo que el públic que ens escoltarà el coneix, perquè és un caqui que és aquest el vermell brillant que es diu de varietat, però és un caqui que realment amb un procediment natural que el tanquen en una càmera sense oxigen durant, no sé, les hores o els dies que si vol oportú, quan arriba al consumidor, aquest caqui es pot menjar com si fos un pressing, vull dir, no fa falta que madure com els caquis antics, no?, per dir alguna cosa. I és boníssim de menjar. I això ha donat un increment, un plus a la venda d'aquest producte, que aquest sí que ha augmentat moltíssim, ha augmentat. Vull dir, a part de que té unes propietats antioxidants importants, també, saps?
Hi ha un altre producte així de temporada a la setmana?
Sí, per exemple, la mandarina que ja està picant fort, perquè ja comença a haver mandarines clemenules ja amb una gran qualitat, i comença a vindre les primeres taronges. Sempre parlo del país, perquè evidentment de Sud-àfrica n'han arribat fins fa 4 dies o d'altres indrets del món, no? Però realment aquestes primeres, per exemple, taronges que arriben ara, que la gent se pensa que són de València i la gran majoria són o de Huelva o de Sevilla, perquè allí també n'hi ha, perquè a València cada dia hi ha menys tarongers, vull dir, cada dia hi ha més alt, no sé, productes com el caqui que parlàvem abans o com inclús l'albocat, que és un producte que pràcticament hi ha tot l'any. El que passa és que hi ha tot l'any, però que no és del país, sinó que ve del Perú o ve d'altres llocs, no? I per això et dic que ara pues, lo més ressaltat és això. I bueno, estem en plena temporada de raïm, que s'està acabant també, que també és un producte a destacar i que sí que té un bon consum. I jo crec que aquests són pràcticament els productes amb més consum i de tardor, per dir alguna
cosa. Referent a aquests productes que has esmentat, la gent demanda del consumidor, el client, el que ve aquí a la teva botiga o al teu establiment, demanda generalment les característiques d'aquests dos productes, perquè aquests productes que has nomenat doncs tenen les seues virtuts, tenen les seues virtuts i defectes també, perquè tenen, són productes farmacològics, són productes per usos de cuina, són productes per usos gastronòmics. La gent pregunta què em pot fer, com ho pot elaborar, com ho pot preparar, com ho pot consumir, què em pot fer d'aquest producte.
Bé, mira, en principi, clar, el ser una botiga de proximitat i el ser una botiga de barri, per dir alguna cosa, en aquest cas els clients són bastant fidels i assiduos. Què vol dir amb això? Que potser al seu moment, quan vam començar a conèixer-nos entre el botiguer i el client, doncs sí que hi havia demanda de dir, hosti, i com se fa la maionesa de codony? O això està a punt? Vull dir, la pregunta és moltes vegades és de dir, aquest Persimmon, quan va entrar el caqui Persimmon, i ja es pot menjar així, no serà àcid, perquè clar, evidentment, bueno, astringent, àcid no és la paraula correcta, no serà astringent el caqui aquest, doncs bueno, nosaltres vam fer la pedagogia del producte i avui per avui pues, el client ja ve amb tota, per dir alguna cosa, amb tota la tranquil·litat de saber que quan el producte està damunt de l'estanteria pràcticament està per consumir, no? I aquesta és la confiança que donem les botigues de proximitat. I sí que, en relació a el que dius tu, evidentment que sí que hi ha alguna noia jove que es va introduint al nostre mercat i que està interessada pues, a vegades de dir, i això com se fa? I bueno, nosaltres intentem pues, orientar-la el màxim que podem, i si no, inclús pues, agafem, i si en aquells moments hi ha alguna clienta, per dir alguna cosa, veterana, que ens doni un cop de mà, saps? Vull dir, sempre aprofitem el moment per dir alguna cosa, saps?
Sí. En l'experiència, que la poca experiència que jo tinc amb això, perquè tu en tens molta més, i així es nota, doncs aquests productes són productes que són quasi mil·lenaris, vull dir, són productes que fa anys i panys, milers d'anys que estan voltant pel mercat, perquè, com tu has dit abans, venen del Perú, venen d'Àsia, venen d'on sigui, oi? Aquests productes tornen a rebotar, vull dir, han passat crisis perquè a vegades aquests productes ni s'han nombrat, ni s'han esmentat. En canvi, ara tenim, com tu has dit ben bé, la mangrana, pues que serveix com un producte de decoració de postre estupendo. Vull dir, si aquestes qualitats es tornen a retrobar?
Sí, mira, amb això ens ha ajudat molt per dir alguna cosa, els dietistes. Els dietistes ens han ajudat molt en aquest aspecte a revalorar el producte, a més, a treure-li, o sigui, per dir alguna cosa, a ficar amb clar les seves propietats, els seus pros i els seus contres, i evidentment entre tots pues, hem fet pues, ressorgir aquests productes perquè realment pues, és el que diem, no? Per exemple, la mangrana, el suc de mangrana abans se feia, diu, bueno, segons jo vaig llegir, no? Es feia servir per matar els paràsits intestinals i aquestes coses, com dies tu, eren curatives. I tots aquests productes tenen moltes propietats, tant com la mangrana, com és el codony, com són les castanyes, no?
El moniato també, oi?
El moniato. El moniato és un producte que, bueno, al ser un derivat de la patata, pues, potser es coneix més, no? I el seu ús és diferent, però com a parlant així a nivell medicinal, per dir alguna cosa, sí. Té moltes més propietats el que és mangranes, el que és codonys, el que són, per exemple, els caquis, que és un gran antioxidant, sí. Vull dir, i clar, avui aquestes, la gent que consumeix, pues, que va al dietista, pues, alguns per necessitat i uns altres pues, perquè volen tindre una dieta equilibrada, pues, clar, venen molt informats sobre aquest tema. I clar, això fa que aquest producte pues, se consumixi, augmenti el consum. I sí que ho hem notat, evidentment, a la nostra botiga, precisament. Ho hem notat i suposo que si ho notem nosaltres, ho noté tothom. Està clar, això.
Sobre la carabassa, què podem dir?
Bueno, la carabassa també, és, com tots els fruits vermells, per dir alguna cosa, és un gran antioxidant. A part, vull dir, és una gran font d'alimentació, vull dir, a més, molt assequible i que, per exemple, a la canalla, pues, hi ha molta canalla jove que inclús per les verdures i tot això, pues, prefereixen la carabassa perquè la troben molt més dolça que la patata, per exemple, és una alternativa. I el moneato també és una alternativa, vull dir, amb aquest aspecte, vull dir, amb l'aspecte de fer verdura. I clar, si a més té propietats i el sabor és més bo que altres productes, pues, bueno, és buscar l'alternativa perquè hi hagi més consum. I clar, les mares amb això són molt hàbils, i les padrines més.
Has dit una cosa abans, Josep Maria, molt curiosa, que m'ha quedat, de que m'has nombrat la botiga de barri. És molt important que la botiga, l'espai, és a dir, on venen fruites i verdures, segons a on sigui, té una forma de treballar o una altra forma de treballar o de vendre el producte o perdre el producte o tindre un estoc, etc, etc.
Sí, evidentment. Vull dir, a veure, cada barri té les seues connotacions, no? Jo, per exemple, de les dues botigues que tenim avui aquí a la capital de la Noguera, pues, una la tenim situada al carrer Barcelona, que és un barri de l'Eixample, per dir alguna cosa, on hi ha... sí que hi ha barreja de gent, evidentment, no? D'edats, volia dir, perdó, no de gent, sinó d'edats, i clar, hi ha més gent jove, i llavors el consum del producte pues, canvia bastant a la botiga que tenim al carrer Fleming, que és la primera que vam obrir, i allí pues, la gent que viu en aquell barri pues, són gent més gran, i el consum, pues, o sigui, el consum de producte canvia, per exemple... per dir alguna cosa, vull dir, aquí no es ven tanta bleda, allà se'n ven més, aquí es ven més mongeta, allà se'n ven menys, vull dir, no sé, vull dir, podríem ficar comparatives que també depèn dels dies i dels preus i de moltes coses, no? Però sí que el consumidor d'un barri a un altre també canvia. No podem oblidar que els poders adquisitius de la gent també fa que sigui un consumidor d'un producte d'un altre, però l'important és que sàpiguis al barri que estàs per saber quin és el producte que has de portar per poder arribar a que la gent consumeixi el màxim de producte possible, no? Que per això tenim els negocis oberts, o faltaria. I això és la feina del professional, no? D'intentar buscar un equilibri entre qualitat, entre preu i que el consumidor pues, ho pugui acceptar, no? I és una mica això.
Josep Maria, hi ha certes èpoques de l'any, certes estacionalitats, on aquests detalls que ara has acabat d'esmentar es nota més o bé es nota menys. Per exemple, una, podem dir la que ara som ara, la tardor, o per exemple en ple estiu, la primavera, l'hivern, vull dir, aquestes matisacions es noten més segons en quina estació estem.
Les oscil·lacions de venda, vols dir?
Sí, d'aquesta manera de veure el producte, segons els barris, també sí, quan estàs en una estació o bé en una altra, es nota també això?
Sí, sí que es nota, perquè, per exemple, nosaltres no hem de deixar de banda que estem visquint en una zona que és una zona realment pràcticament rural, no? Que ho tenim aquí a prop. I llavors vol dir que per exemple, a partir del mes de maig, o sigui, a finals de maig cap endavant, pues, bueno, hi ha molta gent pues, que gaudís de tindre un petit espai d'hort, que es fan productes, o inclús pues, bueno, o sigui, a l'època de la fruita pues, també tenim fruita per aquí als voltants, i la gent pues, a vegades se nodrix de que ells mateixos se ho conreen, no? I evidentment, pues, llavors, el producte... merme una mica de quantitat de venda, no? Això té una lògica. Per exemple, a l'hivern, doncs clar, aquí tenim molt poc producte, i llavors, doncs, evidentment, la gent l'ha de comprar. I clar, llavors es creix una mica en quantitat de venda.
I si són, llavors, potser, hi ha un altre aspecte que suposo que una persona com tu, doncs, ho deu tindre en compte, això, sigui per experiència o mos pots contestar d'una forma correcta, perquè amb això hi ha dubtes. El producte, què té que estar? Amb caixes, a granel, quin tipus de presentació té que estar dintre de la botiga, vaja?
Mira, el producte, cada producte, té les seves connotàncies, això està molt clar. Llavors, el que no té lògica és de que, per exemple, un producte com la tomata, no? Pues, sí. Anés com quan jo vaig empezar amb aquest negoci, que ja fa molts anys, doncs anaven en caixes de 20 quilos, per dir alguna cosa. Llavors, claro, si la venda era com abans, que tot era molt ràpid, perquè llavors sí que fa 36 anys enrere tot era de proximitat, per dir alguna cosa, era recient collit, portat i venut, i és diferent. Però ara que, bueno, s'utilitzen càmeres de conservació i els productes venen de més lluny, doncs, pues, claro, per exemple, la tomata ha d'anar amb plafons que no excedeixen els 8-10 quilos màxim. Vull dir, per exemple, la poma pot portar 15 o 16 quilos i no passa res, i els pots posar en formats més grans, m'explico. Llavors, les mangranes, si les fiques a granel, les estem malmetent molt, perquè és un producte que en pic l'ha xafat una mica, pues ja hi ha una part que es fa malbé, per això venen amb un sostre, normalment el que és mangrana, el que són els caquis, sobretot, els caquis, ni que siguin pèrsimons, que són uns caquis que són forts, pues també tenen que anar realment amb una capa, perquè no ja sol per l'exposició, que queden més bonics i més endreçats, sinó també per la seva... per dir alguna cosa, per la seva conservació i perquè arriben de la millor manera al consumidor final. I llavors, pues, claro, jo crec que cada producte, i això ho sap molt bé els que elaboren, inclús els mateixos pagesos, vull dir, no cal anar als llocs de on se manipula i tal, no? El propi pagès té molt clar amb quines caixes s'ha de ficar el producte. Llavors, a nosaltres ens ho faciliten molt perquè ens arriba pràcticament perfecte, tot això.
Llavors, Josep Maria, això que has dit de productes de proximitat, saps que està de moda, és una cosa doncs, que inclús la pròpia administració apoia molt, fent molta propaganda. Vull dir, què opines sobre productes de proximitat? Aquests productes, tots són de proximitat, de on venen? D'on els aneu a comprar? De quin és l'origen?
A veure, mira, això de la proximitat està molt bé, però jo que vinc del món de l'hortalícia, o sigui, a casa meva eren hortolans i ho conec bastant, tot això. Jo vaig ser hortolà i pioner moltes coses, i en aquells moments la valoració de la proximitat era zero. Avui per avui sembla que tot això s'està reactivant perquè... Precisament estic venent fruita i verdura perquè al seu moment l'hortalícia no està bé valorada com està ara. Jo crec que ara els productes de proximitat estan molt valorats, però malgrat, o sigui, han fet tard amb algunes coses, perquè la gran, o sigui, Balaguer era una ciutat que almenys hi havia entre 35 i 40 hortolans que feien moltíssim producte, i avui jo calculo que en deuen quedar dos o tres i potser tiro llarg. Llavors, claro, buscar producte de proximitat de la ciutat de Balaguer, que era un puesto de referència hortícola a nivell provincial, pues se faria difícil. Sí que agafem tot el que podem, però són en èpoques molt determinades. Vull dir, teníem, per exemple, pues aquí el Pàmies, no? Pues que feia alguns productes al seu moment, però cada dia en fa menys, vull dir, perquè s'ha dedicat a altres branques. I bueno, aquí ja tenim dos pagesos, no?, que també es dediquen a fer productes de proximitat i també mirem a l'estiu d'agafar i de comprar-los, o fruitaire, que es dediquen a la fruticultura i també mirem de fer-ho. Però això és un cicle molt curt de l'any, per dir alguna cosa. Però sí que seria important i s'ha d'empezar per fomentar la horticultura, fruticultura a la nostra comarca, per dir alguna cosa, per poder els comerciants comprar aquest producte, que ens agradaria moltíssim.
Llavors, aquesta és una paraula clau, vull dir, per aquí anàvem, potser m'has vist vindre, perquè ets un punyetero, i vull dir, creus que no es promociona prou el cultiu, la producció de certs productes que podrien donar quasi durant tot l'any, podrien produir-se a les diferents estacionalitats, i no es fan, amb això falla l'administració, falla que no es cultivi, falla de que un Segarra-Garrigues a la zona d'Artesa no es faci la producció d'horta que correspongui, tots els horts que hi ha al costat de les nostres viles de Balaguer, no es podria fer una acció conjunta entre el sector vostre, el sector de botiga, el sector de producció i el sector de cooperativa, per exemple, o de casa de canal, perquè es pogués produir aquest tipus de producte aquí.
Sí, jo amb això estic totalment d'acord, de que es poden fer moltes accions, malgrat, ja dic que mai és tard per a res, però sí que anem tard amb moltes coses, però s'ha d'empezar a ser també una mica realista, no? És a dir, no tenim gaires productors, però tampoc aquests productors tenen gaires llocs per aportar, perquè botigues de proximitat, com tu saps, si sent de Balaguer, pues ja veus els que quedem, no? I clar, sembla que siguem una espècie en extinció, i malgrat darrere nostre no es veu ningú, sí que seria important que tot això tornés a ressorgir. I una de les coses que pot ressorgir, bueno, amb això ara que diuen agrobotigues i aquestes coses, no? Però jo crec que hauria d'haver una interconnexió entre les poques que puguen quedar i que realment se pogués formar hortolans, com se diu aquí, hortolans que fessin coses determinades en els 9 mesos d'època que tenim. Perquè, per exemple, una de les coses que ara m'ha vingut al cap, abans se consumia molt espinac, per exemple, fresc, i aquí a Balaguer, per exemple, se'n feien molts de jornals i era una alternativa a tindre uns ingressos per la pagesia a l'hivern, no? I ara pràcticament d'això ja no n'hi ha. Sembla com un producte, per dir alguna cosa, que és difícil de trobar, i aquí és una gran zona per fer aquest producte, perquè és un producte de molta qualitat, perquè l'espinac necessita que el gelin, no?, perquè arribi a la seva òptima qualitat. I clar,
perquè quan una persona demana una mangrana, tu li podries dir, o li pots dir, o series capaç de dir-li que és producte de proximitat?
La mangrana,
si
calculem que la mangrana en els llocs on més se fa, que és aquí a Elche, per dir alguna cosa, doncs clar, si diem Elche que és de proximitat, doncs és de proximitat. Sé que hi ha alguna plantació que s'està fent, per exemple, no sé, sembla que és a Castelló, que algú que ha fet alguna plantació de mangraves, aquestes sí que realment seran de proximitat, no? Però bueno, les altres, avui, ho són. Per què? Perquè és com dir les castanyes, no? Doncs les castanyes són de proximitat. A veure, a Prades n'hi ha, el que passa que la gran majoria de castanyes que consumim o són gallegues o són d'Extremadura o Andalusia, per dir alguna cosa. I clar, tot el que sigo dintre de l'Estat, no, pues jo diria que sí, que són de proximitat, perquè tots ens hem d'ajudar, no? Però quan més a prop, millor.
El producte que tenim aquí, avui, el producte que fiquem a la venda, sigui quan arriben els mercats a la plaça, siguin vosaltres a dintre de les vostres botigues, siguin a les superfícies grans, siguin on siguin, normalment a on es compra? A Mercobarna, es compra a Lleida, es compra a Saragossa. I una altra cosa, està ben transportat, està ben conduït?
Bueno, els productes cada dia, si comencem per darrere, vull dir, el que és el transport, pues, evidentment que cada dia pues, se procura transportar amb les màximes condicions. I sobretot, vull dir, amb distàncies lo més curtes possible, no? Vull dir que no se'l remene gaire. Els llocs de l'estiment, per dir alguna cosa, pues, clar, depèn molt dels teus proveïdors o depèn molt de si vas tu directament, no? I sí que són en base dels mercats, o sigui, és a dir, o Mercabarna, o Mercobassa, o Merca, el que vulguis, no? Vull dir, o Mercolleida, evidentment que és on se centralitza pràcticament tot el producte. Això en quant a lo que són botigues de proximitat. Quan estem parlant de supermercats o d'aquesta gent, ja, ells ja tenen els seus propis, per dir algo, els seus propis assentaments i ja compren de tot arreu i ja se ho fan portar directament perquè tenen un gran consum, o compren directament al pagès, vull dir, perquè ja hi ha pagesos que realment treballen per aquesta superfície, vull dir que és una de les coses les superfícies tenen llogats els pagesos indirectament, d'una manera o d'una altra, digui com vulguis, però els tenen llogats, no? No, lliures ja no ho són, vull dir, en pic comences a treballar per aquella gent, pues, bueno. I clar, què ha passat? Que avui aquests supers s'han fet tan forts que dominen el mercat. I dominen el mercat, dominen el producte, dominen el preu, dominen tot. Llavors nosaltres, pues, com a ratetes, hem de mirar de buscar aquells forats que queden, saps? I això és el que estem fent.
Josep Maria, abans de passar a l'última part, perquè saps que el temps en ràdio és cruel, perquè passa el temps molt ràpid i realment estem tenint una conversa que dona bo, vull dir, m'encanta, vaja, estaríem parlant amb tu aquí un parell de dies. Et diré les referències de Mercobarna. Per exemple, la batata al Muniat està entre el preu, vull dir, tindré uns preus, després tu opines el que vulguis, està el preu al Muniat des de 1 euro a 1,20 €.
El caqui,
el tenim aquí, això són preus d'aquesta darrera setmana, eh? El caqui el tenim aquí entre 1,10 € a 2 euros. La castanya està entre 3,50 € a 4,50 €. La granada, vull dir, el que és la...
Sí, sí.
Això està entre 1,50 € a 2,50 €. I el membrillo, el codonyer, està entre 2,50 i 3,40. I n'hi ha d'un euro, deu ser una varietat una miqueta més domèstica. I la carabassa està entre un euro a 1,70 euros el quilo. Aquests són preus de sobre aquests més o menys. He triat un producte de tardor, de tots els preus que m'has dit que aquests productes que es consumeixen ara. El kiwi, per curiositat, està entre 2,80 a 3,40. I les figues han estat entre 1,20 a 2, a 2 euros. I els mangos, per acabar, de 1 euro a 5 euros. Vull dir, perquè tinguis aquestes referències de preus, perquè el programa aquest, per norma, han ficat aquesta secció de llotja, que és la que anirem conservant. Vull dir, això són els preus que està a Mercobarna sobre aquests productes aquesta darrera setmana. Què opines d'això?
Són uns preus que acabes de dir que realment són uns preus correctes. Vull dir, on potser el públic veurà l'oscil·lació més important serà amb el preu del mango. Ha de saber que el mango hi ha moltes varietats de mango. Si menges una varietat bona de mango, t'entre ganes de tornar a anar a menjar un altre, i si no, no. Un dels principals motius és perquè el mango, pues, moltes vegades ve del Perú, i quan ve amb avió, per dir alguna cosa, és un mango que arriba aquí en 3-4 dies des de la seva recol·lecció i te'l menges amb condicions òptimes. Quan lo transporten amb vaixell, aquest mango, pues, tarda un parell de mesos, lo cullen verd com una ceba, i quan arriba aquí, pues, no té gust a res, no? En quant als altres productes, pues, sí, són molt correctes, tot depèn de la varietat, depèn del tamany i també depèn de cada puesto de Mercabarna, no? Però són preus que realment, si mos fixéssim, pues, per exemple, que tu m'estàs dient el Moreato, que està entre 1,20 € i 1,20 €, pues, bueno, a la botiga el pots trobar també des d'un euro 60 a 1,80 €, depèn de la qualitat del producte. El caqui, que a Mercabarna sembla que m'has dit que estava entre 1,50 € i 2 €, pues, a la botiga el pots trobar a partir d'1,90 € fins a 2,50 €. La mangrana, pues, també pràcticament el mateix. Vull dir, si vols una mangrana de Fuentes, que és un dels llocs de referència de la mangrana, pues, la trobaràs a sobre 2 €, 2,40 €. Bueno,
sí, pot ser que Mercobarna treballi, en aquest cas, treballi amb preus que en diu dominant, el preu màxim i el preu mínim, eh?
Sí, evidentment. Per això t'estic dient que realment, a vegades, on, per exemple, no té més diferència, és amb que jo he tingut poma d'aquí de Menàrguens per dir algo fins fa 10 dies, perquè no es pot guardar més si no tens atmosfera controlada, i era una poma, pues, que podien vendre amb un preu molt assequible perquè la tenien de primera mà, per dir alguna cosa. I la poma se desfasse molt quan realment la entren a l'atmosfera controlada i fins als pagesos que diuen, hosti, m'han pagat la poma per dir alguna cosa a 20 cèntims. I sí. Van a la botiga i tu els hi demanes 1,30 € i aquí s'ha perdut pel camí 90 cèntims. aquí sí que hi ha greus o amb la pera, com farem. Sí, sí. Però amb els altres productes de temporada no hi ha tanta diferència de l'assentador de Mercabarna amb un final d'establiment, per dir-ho. Vull dir, són uns preus que són lògics. Si passen per dos mans, que cada mas queda el 20%, pues, evidentment s'encareix un 40% des del lloc de sortida de Mercabarna. Això està clar.
Josep Maria, tu que ets una persona que no t'has tancat, vull dir que estàs molt oberta, que has lluitat molt i que coneixes el món, i deixa'm, perdona, que et faci tres qüestions que per mi són claus amb aquesta xerrada, amb aquest diàleg que estem fent ara aquí. I perquè els nostres oïdors, que són molt, i gràcies a Déu, pues, cada dia més, se mereixen el millor. Què opines del valor afegit?
Del valor afegit en quant a producte?
És una paraula que està molt de moda, saps? Diuen el valor afegit, sí.
Bueno, jo crec que és com tot. Si el valor afegit realment hi és, estic d'acord de que tinc un cost. Si el valor afegit senzillament és perquè queda molt bonic i perquè és màrqueting pur i dur, pues me sembla que és un frau. Vull dir, jo estic a favor dels valors afegits tangibles, que realment hi són, no? Quan pugues dir a una persona, jo parlo del meu, un producte, de dir, tranquil, agafa aquesta pera, que és de tornabous, i està ben codida, i no patixes que no tindràs cap problema. I te fan pagar 20 cèntims de més perquè realment està ben collida i realment té la dolça que ha de tindre, ho trobo bé. Ara, quan realment és perquè hem creat un màrqueting allí i hem fet aquí una comediada, doncs trobo que estan enganyant a la gent.
I la paraula que està molt en boga, perquè parles amb els polítics i tots volen donar valor.
Sí,
valor.
Sí, això m'ha fet... És que, mira, aquestes coses... El valor per cada persona és diferent i això ho tenim que tindre clar, no? Llavors, clar, si el valor va... O sigui, l'igualem a necessitat, llavors ja canvia. O és que ara em ve en ment, i perdó que potser no toque, però me ve en ment quan vaig estar president de l'Associació de Comerciants, que me'n recordo que els consellers de comerç i tot això sempre em diuen, no, perquè a les botigues vos heu d'especialitzar. I clar, què vol dir especialitzar? Vull dir, què vol dir? Vendre poma, reineta i no vendre res més? Jo crec que és un conjunt de coses i que, evidentment, com tu dius, que els polítics pues, fan anar paraules que queden molt boniques perquè amb ells els hi solventen molts problemes. Però, clar, realment els problemes els tenim la gent que tenim un negoci obert o que venim de tirar endavant, saps? I clar, és molt diferent, això.
Hi ha també uns conceptes que avui estan molt a moda i, a més, amb els temps que corren això encaixa molt, que és l'economia circular i l'economia social.
L'economia social, trobo que si torno a lo mateix d'abans, no és que sigui incrèdul, però m'agrada veure les coses. Si realment ho són de veritat, si realment servís per la paraula aquesta que tan bonica que és social, si servís perquè la gent vagi un millor i tothom ens puguem equilibrar pues, per guanyar-nos més bé la vida o per no patir necessitats, pues, ho trobo molt bé, ho trobaria molt bé i inclús, vull dir, se'n pot participar sempre i quan sigo real. I claro, vull dir, a vegades ens falta eines a la gent, no?, per saber, o més que eines, informació de que això sigui així, no? I en quant a l'economia circular que tu dius, pues evidentment, vull dir no hi ha fórmula. Jo sempre dic el mateix, que quan hi havia a Balaguer, per dir algo, 60 o 70 colmados, botigues de diverses o d'altres indrets, pues bueno, aquesta economia revertia a la ciutat. I avui, pues, amb els grans supermercats, venen aquests de Prosegur, o com se diu a la nit, recollixen aquells diners i d'allí ja no saps mai cap on fan cap i no dones riquesa a la ciutat. I clar, vull dir, a mi personalment m'agradaria més l'altre que no aquesta. Vull dir, això és una opinió personal.
Però és més, Josep Maria. Bon dia, moltes gràcies i a reveure.
Moltíssimes gràcies també a vosaltres.
Agraïm al Josep Maria Mestres haver participat avui en l'agrografia de Ràdio Balaguer i ara, Josep, donem pas a l'agenda i a l'actualitat agrària.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Obrim ara, doncs, en primer lloc, el repàs a l'actualitat agrària. Avui amb tres informacions. Unió de Pagesos valora positivament l'actual campanya de farratge. El començament va coincidir amb un nivell d'estocs justos que va permetre enllaçar amb la nova campanya, fet que va afavorir un nou inici, tot i que les pluges continuades del principi d'any, de principis d'any, van afectar la qualitat. A partir de la segona collita, però, aquesta qualitat es va recuperar i les diferents segues s'han fet correctament i amb el resultat d'una bona qualitat de l'alfals. Ara hi ha més estocs als magatzems a causa d'una lleugera baixada de l'exportació, sobretot la destinada a la Xina, tot i que està previst poder-la recuperar al llarg de l'actual campanya. Les restriccions per la Covid-19, d'altra banda, s'han notat en una baixada del consum intern lligada amb el tancament de la restauració. D'altra banda, destaquem també que els sectors de l'alimentació, l'agricultura i la ramaderia són els més esperançats de la demarcació de Lleida en resistir l'impacte socioeconòmic pels efectes de la pandèmia, segons apunta una enquesta encarregada, en aquest cas, pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. La meitat dels enquestats opinen que la seva facturació es mantindrà igual o disminuirà únicament al voltant d'un 10%. Es tracta d'indústries relacionades amb el consum de béns de primera necessitat que han sofert restriccions d'activitat i han generat necessitats d'ocupació. A l'altra banda de l'espectre econòmic es trobarien i hauria sectors com, per exemple, l'esport, l'oci i el lleure, així com l'hostaleria i la restauració, que creuen que perdran més de la meitat dels seus ingressos, bàsicament pel tancament dels establiments, per l'obligació legal de les restriccions per la pandèmia o per impossibilitat de dur a terme la seva activitat. I destaquem també que el mes passat, el mes d'octubre, es van matricular 1.165 tractors agrícoles a Espanya, segons dades d'una consultora per a la patronal dels concessionaris, Fanconauto, el que suposa un creixement del 2,2% respecte al mateix mes de l'any passat, del 2019. En l'acumulat de l'exercici, el nombre de tractors matriculats és de 8.199, un 12% menys que en el període gener-octubre de 2019. La patronal ha destacat l'estabilitat del mercat de tractors en un context d'incertesa i ho ha vinculat a les bones collites que hi ha hagut aquest any. La situació permet que els concessionaris de maquinària agrícola puguin compensar el primer impacte que va tenir sobre el sector la pandèmia amb una caiguda a les hores de les matriculacions. I ara, tot seguit, els recomanem dues jornades tècniques que tindran lloc properament. Com és habitual, aquests darrers mesos es faran en línia, concretament per inscriure-s'hi. Els interessats poden consultar la pàgina web ruralcat.gencat.cat. La primera jornada tècnica que els recomanem es fa justament aquest dijous, dia 12 de novembre. Porta per títol "Promociona el teu producte agroalimentari a internet i ofereix un pagament segur". Es tracta d'una jornada en què s'oferiran recomanacions pràctiques per fer un pas endavant en la promoció dels productes agroalimentaris a internet a través de pàgines web o a través de les xarxes socials. Aquesta jornada tècnica es farà, com dèiem, en línia, començarà a 6:45 de la tarda i es preveu que finalitzi al voltant d'un 8:45 del vespre. I l'altra jornada que el recomanem avui porta per títol "Jornada de l'ametller i la tòfona de Maials". Aquesta jornada també es farà, com dèiem abans, en línia i tindrà lloc el dissabte 14 de novembre. El camp experimental d'ametllers de la Diputació de Lleida, situat a la finca de la Devesa de Maials, va iniciar els primers experiments l'any 2015 amb la posada en funcionament d'un assaig sobre una superfície de 7 hectàrees mitjançant un rec per degoteig. Entre els objectius del projecte hi ha poder valorar la viabilitat del cultiu de l'ametller al voltant de les zones responsables i regables del canal Segarra-Garrigues. Aquesta jornada es proposa, concretament, com una transferència dels resultats dels experiments en l'ametller de regadiu i també del conreu de les tòfones, així com del sistema de rec automatitzat que s'utilitza a la finca. I fins aquí l'agrografia d'avui dimarts, dia 10 de novembre. Com sempre, el programa retornarà a l'antena de Ràdio Balaguer el proper mes de desembre, d'aquí a un mes, i com sempre també ens acomiadem amb música, avui amb la cançó Fem que surti el sol dels búhos. Fins d'aquí un mes, doncs, molt bon dia.
Ballant fem que surti el sol.